in New Orleans.
Després de dos mesos confinats a casa, hi ha moltes reflexions que caldrà fer. Una d'elles és l'habitatge. Tancats a casa tot el dia, molta gent teletreballant, convivint totes les hores amb nens, adolescents... Us heu plantejat si el lloc on viviu és el més adequat? Els portals immobiliaris han detectat aquests dies un augment de la recerca d'habitatges amb sortida exterior a balcons, patis o jardins. La pregunta és com és el lloc on vivim i, sobretot, com hauria de ser a partir d'ara? En parlem amb dos arquitectes, la Núria Moliner, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Ricard Grau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda? La primera pregunta és al voltant del que estàvem dient ara. El confinament farà que creieu que a partir d'ara repensin els habitatges? S'està fent alguna reflexió al respecte? Comencem per tu, Núria.
Doncs sí, és... Tots aquests dies estem reflexionant molt sobre aquests temes i crec que, tot i així, és important dir que potser és molt d'hora per extreure conclusions, perquè encara estem al laboratori. Totes nosaltres formem part en primera persona d'aquest experiment col·lectiu i segurament necessitem més perspectiva. Però sí, crec que, sigui d'una manera o una altra, l'experiència i l'aprenentatge del confinament marcarà un abans i un després a l'arquitectura i l'urbanisme de les nostres ciutats. I jo crec que un dels camins serà apostar per una habitació que sigui més flexible en quant als usos, que ofereixi espais més polivalents, també oferir espais no només per a la vida, sinó també per al treball productiu, recuperar i incorporar el verd i la naturalesa i saber fomentar la salut i la convivència a través de l'habitatge també.
Ricard, com ho veus tu?
Totalment d'acord. Jo crec que encara estem molt d'hora per prendre conclusions, però sobretot el que hem pogut entendre en les pròpies carns, no? Com a tècnics i com a persones, és que l'habitatge en si és un punt de crítica i discussió en aquests dies, no? Molta gent s'ha vist emmirallada, tant en l'espai, les qualitats, el tema de la reflexió de l'espai i la qualitat interior, no? I això és molt important. Jo crec que hem de pensar en que els habitatges del futur, en aquest sentit, han de ser espais transformables, en què adaptin molts usos, i al mateix temps pensar en una cosa, no? En que la vida en comunitat és molt important, i sobretot en els habitatges plurifamiliars, sí. Això ho hem anat perdent en molts anys. Llavors, ara és el moment d'entendre amb qui vivim, com vivim i com ho disfrutem conjuntament, no?
Clar, ens n'hem adonat, l'altre dia ho dèiem aquí a casa, de moltes coses del pis, que no paràvem atenció, bàsicament, perquè hi veníem a dormir, ens aixecàvem i passàvem més hores a fora que a dintre. Però ens hem adonat si tenim prou llum natural, si la ventilació és prou bona, si tenim espais exteriors, i si en un futur haguéssim de teletreballar des de casa d'una manera normal, d'una manera rutinària, hauríem de canviar algunes coses. Per tant, ens ha fet reflexionar sobre on vivim.
Totalment, i crec que és el més important que està passant ara, que ens estem reconnectant amb l'arquitectura i posant sobre la taula aquestes reflexions i aquestes mancances que potser ja hi eren, però ara s'han fet més evidents, no? I com tu dius, Roger, jo crec que és una cosa força òbvia, però ara encara s'ha fet més clar. L'habitatge hauria d'oferir el que jo considero tres drets: el dret al sol, a la llum natural, el dret a l'aire, a la ventilació i a poder ser a un aire no contaminat, que aquesta és una altra, i el dret al cel, a les vistes, a l'accés a l'exterior. I jo crec que sí que serà una prioritat a partir d'ara i un dels nostres deures com a arquitectes tornar a incorporar, a apostar per aquests espais com els balcons, les terrasses, les galeries, els porxos, els terrats, com espais intermedis entre l'exterior i l'interior, entre el públic i el privat. I crec que en aquest sentit tenim feina per endavant i també passarà per canviar la normativa, potser.
Clar, això t'anava a dir. Vosaltres podeu tenir meravelloses idees i molt bones intencions, però si les administracions no hi posen el suficient perquè els pisos no siguin enxubats, perquè no estiguin en carrers deficients, perquè hi hagi més parcs, perquè hi hagi més separació entre carrers, perquè hi hagi més espais oberts, perquè hi hagi X, Y i Z, poc que podreu fer. És a dir, la ciutat ha de canviar, també.
Totalment d'acord. Jo crec que el més important ara és pensar, i sobretot quan has dit de teletreballar, no? A vegades és treballar a casa o teletreballar, és molt diferent, no? Treballar a casa moltes vegades, com en aquests casos, ens hem vist obligades, no? A reformular la nostra manera de viure, no? I en aquest sentit, reformulem el nostre habitatge. En el cas de noves promocions, tant públiques com privades, jo crec que les terrasses, les connexions amb la natura, com diu la Núria, no? Des de l'interior a l'exterior, són molt importants. I al mateix temps, aquesta transició amb la ciutat. La ciutat en si no ha de rebre totes les solucions el que nosaltres necessitem. Per tant, l'habitatge ha de tenir aquests espais intermitjos, com són les galeries, com són aquestes terrasses, que al final faciliten, no?, una qualitat interior millorada. I és on hem de treballar, és on hem de pensar i tenir la mirada.
Vosaltres, a nivell del lloc on viviu, que en aquest cas, en tots dos casos, és Barcelona, ara parlem de ciutat, Maria i Adam, Què demanaríeu per afavorir que els pisos també fossin millors? Esteu pensant en zones verdes? Esteu pensant en què?
Jo és que crec, o sigui, personalment, jo ara que he pogut, diguem-ne, viure a casa meva i al meu barri d'una manera molt intensa gràcies a aquest confinament, jo crec que de condicions està bé, però hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, és que la meva companya de pis em va explicar que el pis que tenim davant, que és un pis fantàstic, gran, preciós, amb balcó, i un balcó molt, molt gros, sempre havia estat ocupat per Airbnb. I clar, ara estava buit. I te n'adones que és un bé? Potser no és que, no, vull dir, potser no és que faltin tant habitatges com que el retorn, diguem-ne, dels pisos d'Airbnb als llogaters que viuen aquí tot l'any incrementaria el número de pisos que estan molt bé i que són una molt bona opció per habitar, no?
Bueno, això ja està passant, eh? Si tu veus les plataformes de venda i de lloguer, estan baixant els preus tant de lloguer com de compra, entre altres coses també per això. Però no sé si això milloraria la qualitat dels pisos, no? Perquè són dos guerres diferents, no?
No tots els pisos d'Airbnb són meravellosos i tenen llum natural i estan ben ventilats, no?
Tu, jo, a nivell de ciutat...
Jo trobo que és important, sobretot, una sortida exterior que et doni aire, ni que sigui per una qüestió psicològica, no? De que estàs a dins però fora al mateix temps i això dona aire al teu habitatge. I la llum, que per mi és fonamental, no? Potser aquests dos punts serien els més importants.
La llum natural, home, jo crec que va molt buscat en general als exteriors. Llegeixo la plataforma Fotocasa, constata que durant el confinament i quan la gent ha hagut d'estar tancada, segurament en pisos on no tenen accés a una sortida, s'han incrementat el 40% de les consultes a la seva web. Les recerques d'habitatges amb opció de jardí han crescut un 125%. La gent està desesperada.
Jo dic que la gent les mira només per regalar-se la vista, no?
Exacte. Per somiar una mica, sí.
Sí, és l'imaginari, no?
Però crec que és molt important una cosa que acabeu de comentar. És a dir, estem parlant d'habitacions, de metres quadrats, d'ubicació, però l'habitatge és molt més que això. Hem de tenir en compte que com a arquitectes a l'hora de dissenyar un edifici, un bloc d'habitatges, no només dissenyem el contenidor, sinó també el contingut, és a dir, tota la sèrie de condicions climàtiques, de confort, atmosferes que generen a l'interior, i això repercuteix directament en la nostra salut i en el nostre benestar, com dèieu. Per tant, aquí tenim gairebé una responsabilitat i crec que ara que per fi, malauradament per aquest motiu, però estem posant la salut de les persones al capdavant, doncs també seria important i coherent fer-ho en el món de l'arquitectura i l'urbanisme.
Sí. Digues, Adam.
No, que jo estava pensant que, clar, també s'ha de posar al damunt de la taula la carta de la realitat, no? No sé fins a quin punt tot això és viable, no només per la normativa actual, sinó per les condicions econòmiques. És a dir, hi ha possibilitats de tenir habitatges diferents dels que tenim sense canviar radicalment gaires coses?
Home, ara s'estan agafant estratègies, sobretot en projectes d'autopromoció i promoció comunitària, tant en cooperatives com promocions privades, en què estan desenvolupant que el centre són les persones i que en aquest sentit la democratització d'espais comuns és més important que les pròpies caixes habitables, no? I una altra cosa que també hem de pensar és que al final les categories familiars han canviat molt. Les unitats familiars ara són des de gent soltera fins a gent gran, fins a famílies compartint pis. Llavors, dinàmiques com les cooperatives d'habitatge o les promocions que s'estan fent en molts casos a nivell sènior d'autopromoció faciliten que els espais comuns, aquests espais intermitjos, siguin molt més valorats. I al mateix temps, a nivell econòmic, també repercuteix en una col·laboració conjunta. Per tant, això és una manera viable de desenvolupar-ho.
Totalment. I de fet, això que diu el Ricard, algun cop n'hem parlat, perquè jo crec que les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús són un camí a seguir i també ens donen una mica de llum i esperança dintre del sector immobiliari i l'habitatge, però també hem de ser conscients que la ciutat ja està gairebé construïda, no? La ciutat és densa, Barcelona és una ciutat que ja existeix, i per tant el repte, com dieu, serà millorar i adaptar el que ja està construït, i això sí que és un repte també, no? No només construir de zero, sinó millorar el que tenim. I en aquest sentit hi ha un gran exemple, un projecte molt interessant que es va fer a Bordeus, a França.
Ai, a veure
què van
fer. Els arquitectes
Lacatoni Bassal.
Això m'agrada, aviam.
És un bloc d'habitatges que, de fet, estava a punt de derruir-se, i els arquitectes van dir, li podem donar una segona oportunitat? Com podem millorar això? I van decidir posar-hi una espècie d'hivernacles prefabricats a davant de cada pis, a tota la façana, i amb això, de cop i volta, guanyaven no només uns metres quadrats addicionals, sinó unes terrasses i uns balcons fantàstics que li aportaven molta llum i molta ventilació, i els habitatges van canviar per complet. Van passar de ser uns habitatges socials molt en detriment a passar a ser uns espais fantàstics que tots hi voldríem estar. I em consta que des del Col·legi d'Arquitectes estan començant a treballar en possibilitats d'aquestes, tot i que encara siguin somnis, o estan començant a plantejar amb l'Ajuntament de Barcelona, precisament.
Clar. És que si mires una mica enrere en el temps, en el cas de Barcelona, per exemple, quan la ciutat vella estava emmurallada i la gent vivia dintre durant anys i anys demanant que la muralla caigués i que es pogués escampar la ciutat, bàsicament per una qüestió de llum i de sanitat i de que corrés l'aire, no? La idea boja de sortir d'aquells carrerons, perquè tu vas pel gòtic, per exemple, i dius, que bonic, que preciós, però sempre, quan ve gent de fora, jo els hi dic, és molt bonic anar per aquí, pel carrer, però després viu aquí, en aquest primer pis, en un carrer estretíssim on no hi arriba el sol, on hi arriben tots els sorolls, hi arriben totes les olors, etcètera, etcètera. Hosti, això és molt diferent de tenir un pis ventilat en un carrer ample, etcètera. I llavors passa que l'Eixample és l'extrem oposat fins al punt que a mi em sembla espantós, l'Eixample, de gran, de ventilat, vull dir, perd tota l'ànima, però sí que la idea era aquesta, no? Anar just al contrari del que s'havia viscut fins a llavors.
Jo crec que al final les estratègies de dimensionament de la ciutat, no? En el cas de rehabilitació, es basen sobretot a entendre que Barcelona té un dèficit d'àrea verda, no? Ja ho
totalment,
sabem, al final.
Totalment.
Falta un pulmó verd en gran dimensió, és una ciutat que està ja amurallada per una orografia...
Això és un error tan gran.
...que creixer, no?
Això m'emprenya molt, Ricard, m'emprenya molt.
Sí, sí.
M'emprenya molt perquè en el moment en què es van obrir les muralles i la idea de plantejar un pulmó verd, si no hi hagués hagut no sé què, l'ambició dels propietaris, dels terrenys i de tot plegat i una falta d'administració, haguessis pogut fer un parc enorme.
L'espai hi era, sí, sí.
Home, si hi era, clar que hi era.
Sí, sí, sí.
Home, pensem que, per exemple, ja en el Pla Cerdà, tots els interiors de les illes eren destinades a parcs i equipaments.
Exacte, sí.
I nosaltres, que no, la tradició catalana, que és una de les inventores de l'especulació, va decidir, no, doncs, que els interiors de les illes en aquest sentit s'ocupessin per locals i de més, amb tot el respecte del món, però clar, al final hem de suplir tota aquesta falta d'àrea verda en altres punts que no tenim, no? I l'altra cosa també, ja quan ho portem a l'habitatge, és que anys enrere els habitatges, no, el que és les terrasses i els balcons, només computaven un 50% de l'àrea construïda, és a dir, que no tenien el mateix valor que l'interior de l'habitatge. Per tant, totes les promocions en l'època moderna que es va fer, doncs els balcons i les terrasses reduïdes. Això va ser un gran problema, perquè ara, en situacions com ara, ens arrepentim dels habitatges que tenim, no? I llavors és el que comenta la Núria, buscar estratègies bioclimàtiques i estratègies econòmiques per desenvolupar rehabilitacions sanes per les persones, no? Que jo crec que és el centre.
Espectacular, molt interessant el que ens estan explicant la Núria Molines i el Ricard Grau al voltant de la ciutat, de l'habitatge, de la manera que tenim de pensar i de repensar el lloc on vivim, sobretot després d'aquesta pandèmia que ens ha fet estar moltíssimes hores a dintre de les nostres cases. Ha estat un autèntic plaer. Núria, una abraçada molt forta.
Igualment, gràcies.
Que vagi molt bé. Una abraçada, Ricard.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu, gràcies. Fins ara.